Fes converses amb docents.
3w.applejux.org.
Bona nit a tothom. Això és Entre Profes, és Converses amb Docents. És un podcast relacionat amb educació i en el que fem és xerrar amb professionals del gremi i compartim experiències i serveis. I avui tenim aquí, per una banda, en Christian, que sóc un servidor, tenim l'altre responsable d'això, que és en Just Tomàs. Just Tomàs, hauries d'haver dit Just Tomàs.
Ah, bueno, no.
I a la tercera part tenim a la Núria Fuster. I la Núria Fuster és una mestra de Barcelona que, doncs, curiosament, aquest estiu, no? Suposo que va ser mitjans de juliol,
per finals de juny, sí.
Sí, finals de
juny, sí.
Doncs obre un dia el correu, obre un dia la compte de Facebook, obre un dia la compte de Twitter i tenia referències a aquesta noia, a aquesta mestra, doncs ja no només des de part d'altres professors amb qui saben que ens agraden compartir doncs, aquestes petites notícies, sinó que hi havia gent que no era del gremi professional que m'havien enviat una notícia de l'Ara o de la Vanguardia, o no me'n recordo ja ni fins a quins mitjans va sortir, en què explicaven la, no, la història de la Núria Fuster. I tu saps de què va, Lluís?
Sí, sí, el vaig veure i vaig quedar molt impressionat amb aquest videocurrículum. Molt creatiu, molt ben treballat, emotiu, i no té una gran complexitat tècnica, és el que més em va frapar, que amb eines que tenim, que podem tenir per casa o a l'aula, es puguin fer coses com aquest videocurrículum. Almenys és la impressió que a mi em va donar.
Què te sembla, Núria, si ens expliques una miqueta la història d'aquest videocurrículum, com va sortir? Sí.
Val, bueno, bàsicament, a mitjans de curs, bueno, passat ja al gener, cap a febrer-març, quan les escoles comencen a donar els fulls de reserva de plaça pel curs vinent, resulta que la nostra escola doncs, es retardaven en aquest procés de donar aquest full, aquest paper. No? Aleshores, ens va doncs, començar a preocupar el fet que a l'escola hi hagués algun problema. No ens havien dit res i al cap de 15 dies ens van dir que sí, que l'escola continuava, que no hi havia cap problema. Però jo, tot i així, vaig començar a preparar el currículum perquè tenia intenció, tinc dos nens petits, i tenia intenció de venir a treballar una mica més a prop de casa. Aleshores, això ho vaig aturar perquè el final de curs és bastant estressant, com ja sabeu, i el dia 25 de juny ens van comunicar amb una reunió que no estava prevista, ens van convocar al matí per la tarda següent i ens van dir que bueno, la directora amb un advocat va venir al centre i ens va dir que l'escola tancava, bueno, tancava la secundària. I per tant ens quedàvem al claustre de professors de secundària al carrer, en ple. I clar, això era un 25 de juny, us podeu imaginar que el neguit de quedar-se sense feina afegit a que és un 25 de juny i que les escoles ja tenen previst el claustre de professors pel curs vinent, doncs em va angoixar bastant. Total que vaig continuar la idea que ja havíem començat a pensar de fer un currículum, però en forma de vídeo. I va ser així com ens vam fanyar amb la meva parella, que és càmera, i per tant, era el tema.
Es nota, eh?
Sí. Aleshores, jo vaig una mica pensar la idea, vaig fer un guió molt detallat amb tot el que volia que sortís, les idees que volia que reflectís sobre la meva manera de treballar, i vam anar-ho doncs, gravant en diversos moments que teníem, estonetes que podíem. I aleshores això, doncs, després ja vam fer un sprint final, sobretot doncs, això de muntatge aquí a casa amb el Final Cut i editant totes les imatges fins que va quedar doncs, el vídeo que vau veure.
I que realment, doncs, no sé, però l'última vegada que vaig veure, bueno, de fet, no sé, el número de visites que tenia era sorprenent, eh? Vull dir, ja m'agradaria aconseguir fer un vídeo tan viral com el que va fer aquest.
Molt bé, molt bé, estaria bé, sí. La veritat és que no m'esperava que hi hagués tanta repercussió mediàtica, és a dir, la intenció no era aquesta. La intenció era fer aquest vídeo complementari al currículum normal, al tradicional, per enviar a les escoles. El que passa que el vaig penjar a YouTube senzillament per facilitar l'accés als centres educatius perquè ho poguessin rebre, o sigui, veure-ho sense problema. O sigui, la sorpresa va ser bastant, bastant impactant, sí.
Clar, sorprèn sobretot el detall, no? La qualitat de la imatge, el guió, evidentment, és excel·lent, no? L'analogia aquesta, no? Entre el fet de fabricar les galetes i potenciar, no? Aquests valors de la manera que tu proposes, no? En què intentes definir com a persona i el teu sistema de treball és sorprenent. A mi una de les coses curioses que m'ha venit al cap, no, és que un vídeo d'aquests tipus, no, tractant de tots aquests temes, que aquests valors que acostumen a ser tan, no, tan, a veure, no estudiar la paraula ara, no, tan desitjats, no, allò com la paciència, la creativitat, el treball en grup, no? Totes aquestes coses que desperten tant d'interès, curiosament, són amb les que tenim més dificultats a l'hora d'avaluar les pròpies escoles, no?
Exacte.
Vull dir,
sí.
És com una contradicció.
Sí, sí, sí.
Sí, però no només d'avaluar, sinó també de treballar o integrar dintre de la pràctica docent, dintre del currículum. Uh-huh. Aquest matí estàvem tenint una conversa amb una companya, aquest curs de canvi de centre, i m'explicava una experiència que havia fet amb educació física el curs passat, que es diu Escolta'm, o Escolta't, i es tracta de que els alumnes, en començar la classe, agafen un paper i escriuen com se senten. Fa una mica de reflexió, com es troben anímicament, i ho anoten. Llavors fan les activitats de la classe i, en acabar, tornen a notar com se senten i si han canviat el seu estat d'ànim a millor, si algun company o la professora han influït en aquest canvi. I és anar sent conscients d'aquests sentiments. Perquè sembla que, bueno, sobretot a secundària, no?
Ara, aquest cas és de secundària, no?
Sí, sí, sí. T'estic parlant de primer d'ESO. Però sembla com si tu entres a l'institut i a partir d'aquell moment l'únic que toca fer és parlar de continguts, treballar currículum, assolir unes competències, i la resta, les relacions interpersonals, els sentiments, les emocions, tot això queda fora.
Uh-huh.
I quan surts ho tornes a reprendre i ja fas la vida normal. Quan a mi em sembla que hauria de ser tot vida normal, hauríem de ser embolcallat amb aquest brou d'emocions com hauríem d'aprendre.
Sí, sí, si en comptes de parlar de creativitat, d'energia i de treball en equip haguessis parlat de termodinàmica i els dos que sou científics, no, d'aquest àmbit, no crec que hagués tingut el mateix èxit.
Segur que no. Home, jo estava contenta perquè veia que havíem aconseguit reflectir una mica la meva manera de fer. De fet, la gent que em coneix, quan han vist el vídeo, em diuen, no, si és que ets tu, Núria. És la manera com treballes i com ets, no t'has inventat, perquè hi va haver molta gent que es va pensar que això era com una campanya publicitària ben aconseguida, no? De dir, és que ha anat a buscar tocar la fibra sensible? No, a mi ja m'està bé que la gent s'hagi emocionat i ho hagi trobat bé, no? Però realment és una manera de treballar possible, aquesta.
Mm-hmm. Bueno, més que possible, jo diria que desitjable.
Desitjable, exacte. Desitjable.
A la que estableixes un vincle amb l'alumnat, la cosa va més fluida i potser sembla que estàs renunciant una mica als continguts, però després ho pots reprendre amb més ganes.
Sí, els
motives, es fas engegar la guspira i a partir d'aquí són ells els que et van demanant i de vegades tu no dones l'abast.
Sí, sí, sí. Hi haurà dies millors en què et resultarà més aquesta manera de fer, hi haurà dies que tindràs tu un mal dia o que ells el tindran dolent i no te'n sortiràs, però vaja, si la tendència és aquesta, a la llarga te'ls guanyes i això et fa molt més fàcil la tasca de transmetre els continguts, que també se n'han de transmetre, evidentment, però sense oblidar la resta, no?
Uh-huh.
En alguna entrevista de feina em deien, bueno, però sí, tu, molt fer, em demanaven exemples de coses, d'activitats que feia, sí, però a part d'això, tu també ensenyes continguts, no? Dic, home, esclar, és que això és ensenyar continguts. És a dir, que es pensen que deixes de banda els continguts importants que s'han d'ensenyar i van inclosos. L'únic que fas és treballar d'una forma diferent.
Sí. Sí, perquè és que és això. Quan entres al centre, al món acadèmic, sembla que tot hagi de ser escèptic, sense impureses, no?
Deixant de banda les emocions, vols dir?
Sí, sí, perquè tu agafes un llibre de text, i en principi no et transmet emoció, et transmet una informació. Aquesta informació s'ha d'assimilar, s'ha de processar i t'ha de fer capaç, en una situació semblant, poder-la aplicar. Saps? Per exemple, l'altre dia llegia que l'equació quadràtica en una contra d'avantguàrdia. L'equació quadràtica tothom l'ha estudiada, seria
Sí.
l'equació de segon grau, tothom sabia més o menys la fórmula, però no l'hem aplicada. Bueno, no l'hem aplicada conscientment, potser, però sí que hem fet coses en les que sí, ens haguéssim aturat a analitzar una mica, a prendre dades i haguéssim aplicat la fórmula, el resultat seria el mateix que hem obtingut d'una manera més empírica.
Sí,
Clar.
sí. Com a exemples aquests n'hi ha molts i en el món de la ciència, clar, n'està ple.
De fet, em sembla que l'altre dia ho comentava en Christian. El que hem fet és, del món que ens envolta, de la percepció que tenim, ho hem anat fragmentant en diferents camps de coneixement per poder abordar, i es suposa que accedint a aquest coneixement pots entendre el món.
Yeah.
És com una deconstrucció, val?
Sí, sí.
Per després, unint les petites peces, tenir la visió global.
Exacte.
Però ara ens hem quedat amb les petites peces separades, a més els vincles d'unió que hi havia entre peces els hem trencat, i queda com un món acadèmic abstracte, en coses que sí, bueno, es poden aplicar a la vida quotidiana, però és a més va vestit com d'una cosa més elevada, d'un intel·lecte més treballat, que et permet tenir com una mena de, no sé si seria la paraula correcta, una supraconsciència, on estàs per sobre perquè has adquirit el coneixement. Però resulta que aquest coneixement després queda desvinculat del món que ens envolta.
Sí, això està passant. El que passa que treballar de manera diferent, fent que sigui la realitat la que et porti a conèixer aquestes diferents parts que hem separat, no? Aquests diferents continguts que hem separat, comporta un treball en equip molt important. És una de les coses que dèiem, no? Que si tots els mestres no col·laboren perquè els coneixements es vagin vinculant d'unes àrees amb unes altres, sobretot parlo de la secundària, que queda molt clar, no? Ara toca matemàtiques, ara toca català. Doncs, clar, els nens ho entenen així, no entenen que el món no està res separat, no? És a dir, que la realitat és una i única i a partir d'aquí surten moltes coses, no? Sí, que això és una de les coses que s'han de canviar, segurament. Sí, sí.
De fet, una de les coses que m'ha motivat a canviar de centre, i ara doncs, estem als primers dies i encara estic fent una mica l'aterratge i presa de situació, em sento com el Curiosity, és tenim una franja horària setmanal en la que es fa treball globalitzat. Treball globalitzat significa que es proposa un tema, una temàtica,
okay.
I totes les assignatures aborden
molt bé.
Els seus continguts focalitzats en aquella temàtica.
Està
no
bé.
No és ben bé un treball per projectes, també es fa un treball per projectes trimestralment, hi ha un període destinat a treballar un projecte també multidisciplinarment, però durant totes les setmanes del curs hi ha una franja horària en la qual doncs es proposa una temàtica, per exemple, canvi climàtic o deforestació o multiculturalitat o diversitat social.
Un tema recurrent que sigui transversal. Sí, sí.
Exacte. I des de totes les àrees, en les hores d'aquella assignatura, per exemple, a mi em tocarà fer matemàtiques globalitzades, els continguts que havies de tractar, els tractes vinculats amb aquella temàtica. De manera que l'alumne, des del punt de vista de l'alumne, ha estat treballant un concepte des de diferents enfocaments acadèmics.
Sí.
En principi hauria de ser més significatiu. No és...
Sí, sí, està clar. És la comparació que feia la Núria en el vídeo, no? De la paciència per esperar que les galetes al forn s'acabin de coure.
Sí.
No? Ho vaig trobar molt poètic, molt agradable.
Gràcies.
Bé, hem començat...
Perdona,
digues.
A l'escola, un dels moments en què també treballàvem una mica més així en plan globalitzat era quan treballàvem la Setmana de la Ciència. Fíem al novembre la Setmana de la Ciència, que durant tota la setmana paràvem una mica l'horari d'activitats o de matèries típic, i aleshores el que fèiem era una sèrie d'activitats diferents que estaven relacionades totes les matèries, català, anglès, francès, les matemàtiques, tot relacionades amb un tema també que havíem triat com a Setmana de la Ciència. L'experiència que en tenim és que els alumnes després, anys després, això ja fa bastants anys que ho fem, se'n recorden sobretot d'aquestes setmanes. No? I això està molt bé perquè potser no han fet activitats més senzilles, sinó que han après potser alguns conceptes que són complicats o que són més difícils que altres, però en canvi se n'en recorden. Per què? Doncs perquè potser van aprendre a fer dissolucions doncs buscant la recepta, la millor recepta per fer les bombolles gegants, per exemple, bombolles de sabó gegants. No?
Sí.
Aleshores, clar, d'això després te'n parlen anys després, i ara que a través del correu electrònic he recuperat amb això del vídeo, doncs contacta amb molta gent, doncs te'n parlen, no?, i se n'en recorden. Doncs això vol dir que segurament la manera de fer les coses l'hem de canviar, no? Una mica la línia del que tu deies, Lluís.
És que tenim diversos problemes, perquè de vegades diem, no, és que el problema, no, el problema és que no és un sol problema, i a més, com que no és un sol problema, no hi ha una sola solució, perquè moltes hores tendim a simplificar. Evidentment, és més fàcil solucionar un problema que no pas veure que tens un problema molt complex, format de diferents elements, que a l'hora d'abordar-lo no és tan fàcil com dir, no, el problema és que no paren atenció, doncs, bueno, lleguem a les cadires, els obrem les parpelles amb un aparell com els de... No sé si heu vist la Naranja Mecànica.
Sí.
I ja tenim atenció. No, no és aquest el problema. El problema està en que no els hi fem atractiu als alumnes i, per tant, pels alumnes suposa un esforç o un sacrifici que no estan disposats a fer, igual que nosaltres no estem disposats a fer. Jo, per exemple, ara no em veig en cor d'estudiar... Doncs, per... una cosa que no em vingui de gust. Anava a dir una cosa concreta, però no. Una cosa que no em vingui de gust, que no em motivi, que no li vegi una aplicació amb el que estic fent o una satisfacció intel·lectual, no em ve de gust. I si diuen, no, és que ho has de fer. Val? Suposem que per qüestions de feina hagis de fer un curs determinat del que sigui i que no et vingui de gust. Doncs escolta... Com a adult, la motivació seria que és obligatori perquè en un context et diuen que ho necessites per la feina. Val? Per tant, tu ja tens allà una motivació. Però amb un adolescent de 13-14 anys, envoltat...
d'hormones.
Per un cantó, envoltat d'hormones. Per un altre cantó, envoltat d'una publicitat superagressiva i superfocalitzada en el consum i en que si no tens uns determinats productes o si no fas unes determinades coses, no ets ningú. Amb una pressió de grup brutal. Perquè a més els alumnes pateixen molt les relacions de grup i si tenen la desgràcia de ser marginats, de ser apartats, és terrorífic. Vist des del nostre punt de vista, dius, hòstia, és que hi ha tonteria, això no és... No, però vist des del seu punt de vista és que se'ls ensorra el món. I arribem nosaltres allà i els diem, no, mira, ara estudiarem les fraccions i simplificarem fraccions i farem fraccions mixtes. O ara estudiarem el motor de quatre temps i veurem el cicle de Carnot. Escolta.
T'avalis, no? T'avalis, que prou feina estiu.
Segur que hi ha algun alumne que picarà de mans i hi haurà d'altres que voldrien que s'estragués la terra.
Més aviat.
I a veure, hi ha maneres d'introduir aquests conceptes, d'introduir aquestes eines que no són tan feixugues i que no és tan, una cosa tan artificial. Val? Tu pots estudiar el motor de quart temps, val? Perquè tothom té cotxes i pots veure el cicle de Carnot i pots mirar d'optimitzar, per exemple, ara que anem cara a un encariment dels combustibles, doncs veure com pots aplicar el cicle de Carnot per maximitzar el rendiment d'un motor. Saps? És aquell coneixement que ens l'han fet tan aïllat, posar-lo en valor de cosa quotidiana, de cosa que t'afecta, de cosa que tu hi pots decidir canviar algun paràmetre per obtenir un resultat que tu desitges.
Jo suposo que, i tornant amb el vídeo de la Núria, per això ha sigut, no, tan exitós. A part d'estar molt ben fet, ha sigut capaç de, no, de fer una comparació i d'aterrar, perquè molta gent ho entengui, conceptes tan, no, abstractes com poden ser a vegades la creativitat, la competència, el treball en grup, no? I la comparació aquesta ha fet que tingui l'èxit que té. Bueno, nois, jo crec que ja portem 20 minutets i quasi que arriba el moment de fer la petita suggerència que ens van proposar que faríem en cada un dels capítols. Voleu començar algú de vosaltres dos? Bueno, aquesta petita secció consisteix en senzillament recomanar algun servei, algun document, alguna eina que creieu que sigui útil doncs, per utilitzar la classe o per la nostra formació com a docents. No sé, voleu començar o arrenco jo?
Arrenca tu mateix.
Sí?
Sí, home.
Vinga.
Pues bé, per recomanació d'en Lluís, via d'un tuit, em va fer descobrir fa uns quants dies l'Educació Prohibida, que és un documental que podeu descarregar amb alta definició. És una des d'educacionprohibida.com. És una producció argentina que, encara que hi ha certs punts en què no acabo de compartir exactament la visió, doncs sí que ofereix doncs molts punts de reflexió que són molt interessants en relació a la nostra pràctica educativa i de per què fem el que fem. Són una miqueta, són dues horetes i escaig, però que si realment estàs amoïnat i per l'educació o preocupat per la teva feina, doncs com a mínim són divertits i de bon pair.
Molt bé.
Què?
Bueno, una de les recomanacions que es feia via Twitter, de fet l'Educació Prohibida es va presentar en primícia mundial el dilluns passat. A més es va projectar amb streaming en diferents sales alternatives de tot arreu. Hi havia Manresa, hi havia Barcelona,
Girona,
Mataró, Girona, a tot arreu. De fet, em consta que a Manresa hi van haver de fer dos passes. Hi havia tanta gent que volia anar i la sala era tan petita que hi van haver de passar-la dues vegades. Bueno, és una de les propostes que vaig anar llegint al Twitter era proposar passar l'Educació Prohibida en el primer claustre del curs com a punt de partida d'un debat reflexiu sobre l'educació que estem fent, què pretenem, com ho estem fent, si és vàlid, si com tindria que canviar alguna cosa, si no, bueno.
Seria un bon exercici. A mi se'm va passar pel cap
sí.
Mentre l'estava veient.
Uh-huh. Bueno. Perquè el fet de treballar en una cosa i no fer reflexió o autocrítica vol dir que pocs canvis hi hauran. S'hauria d'anar reflexionant i mirant de millorar cada vegada per tal
sí,
de progressar. Bueno, la meva proposta de suggeriment és un que suposo que molta gent ja coneixerà, que és s'hi va posar de moda farà un parell d'anys o tres, i es diu Dropbox.
Fantàstica eina.
És una eina fantàstica si fas anar més d'un ordinador.
O més d'un dispositiu.
O més d'un dispositiu, sí. Perquè et permet tenir documents, qualsevol mena de document, disponible en qualsevol punt on tinguis accés a internet.
Sí,
llavors,
sí.
Resumint, seria com un disc dur amb un servidor a internet, no sabem on és, pot estar a Barcelona, pot estar a Reykjavik, val? Allà tenim la nostra compte, tenim la nostra informació, a la que podem accedir via web amb usuari i contrasenya, o podem instal·lar l'aplicació amb un dispositiu, val? Sigui un portàtil, un sobretaula, un telèfon mòbil, un tablet, el que sigui, en connexió a internet, i el que fa és, nosaltres treballem com si fos una carpeta al nostre ordinador, però quan treballem amb un document ens l'actualitza al servidor. De manera que quan obrim un altre ordinador, on tenim instal·lat el Dropbox, accedim a aquells documents. I quan connectem l'ordinador a internet, ens actualitza la carpeta. De manera que sempre tenim tots els documents que hem tocat en l'última versió actualitzada. A més, per si això fos poc, permet compartir compartir documents, compartir carpetes, fins i tot té una carpeta, que és la carpeta pública, que ens permet penjar allà documents, fitxers, que podem compartir amb tothom via el link. Es genera un enllaç al document i passant aquest enllaç per correu electrònic o penjant-lo en un blog o en un tuit, tothom hi pot accedir a aquest document. És una eina molt, molt pràctica i té moltes més aplicacions, però això ja és cosa de cadascú que s'hi posi a tocar i remenar.
Fantàstic, Lluís. Què, Núria?
Em toca a mi. Jo seré més tradicional i recomanaré dos llibres que a mi m'han servit molt, que són una mena de replantejament de l'educació que estem duent a terme ara. Un es diu Elogi a l'educació lenta, és de Joan Domènech Francesc i és de l'any, bueno, l'editorial Graó, i és, em sembla que d'any 2009 o 2010. És un llibre molt recomanable perquè et fa una mica repensar la manera d'educar que tenim similar a la manera de viure, no? De més abans, més ràpid i millor sembla que no, oi? Doncs aleshores l'autor ens fa replantejar una mica per què cal anar tan de pressa i cal sempre anar contra el rellotge, fins i tot també amb l'educació. Aquest és un. I després l'altre, que és el que m'he llegit darrerament, és un que el títol ja és molt suggerent, perquè els nens no els agraden a l'escola. Val? És de Daniel T. Willingham i també és de l'editorial Graó. I bueno, doncs és un llibre que està molt bé perquè és bastant científic, és a dir, que la gent que no li agradi massa a buscar les raons científiques, doncs potser no li agradarà massa, però va buscant una mica, va fent 50%, és a dir, va trobant explicacions de raons científiques i també enfocaments diferents de professors que segurament tindrien més èxit treballant d'una manera diferent, no? I ja no dic res més perquè si no, no us el llegireu i està molt bé que ho feu. Aquests dos. Aquest últim és més recent, no sé si és del 2011 o del 2012, no recordo, però és recent aquest. I penso que us agradaran.
Doncs fantàstic. Això ha estat pues, el primer capítol oficial de Entre Profes. I bé, agrair a la Núria, agrair a en Lluís la seva participació. Suposo que ens tornarem a coincidir en algun altre capítol, espero que sí. I bé, jo sóc en Cristian Negre i em podeu trobar a www.applejux.org. En Lluís Tomàs el podeu trobar a...
Ho podeu trobar al Twitter amb el nick @srlluistomàs.
Senyor Lluís Tomàs.
Senyor Lluís Tomàs. I en allà, en el perfil, tindreu l'enllaç al meu blog.
Molt bé. I a la Núria Fuster, que la podem trobar a...
El blog que he fet darrerament, que és nuriafuster@wordpress.com, on hi ha doncs, això, el vídeo famós, el currículum i potser ja aniré penjant més coses més endavant.
Doncs molt bé, això ha sigut tot i el proper capítol segurament tindrem a la Pilar Soro, una mestra de Cunit, que si seguiu l'Associació Ciberespiral o teniu algun interès per al podcast educatiu, doncs vindrà i ens explicarà quatre cosetes sobre el tema. Doncs res més, fins a la propera, a reveure.
A reveure.
Adéu, que vagi bé.
Entre profes, converses amb docents.
3W.applejux.org